Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquesta nit a la Concòrdia. La víctima ha aparegut al carrer Doctor Balcells i ha mort a conseqüència d'una ganivetada. De moment, la policia catalana no ha fet cap detenció en el marc del cas. Tot i això, alguns testimonis amb els quals ha pogut parlar Ràdio Sabadell afirmen que els agents, que no ho han confirmat, estarien buscant una parella, un home i una dona, en relació als fets. Això ho ha explicat aquesta veïna de la zona.
Després va arribar el meu home, va veure que havia una mena de mampara dels Mossos, i hi havia algú que i diu, em sembla que ha passat alguna cosa aquí. Llavors vaig mirar per la finestra i vaig veure que estaven parlant, dient que buscaven algú, o deien que buscaven una parella, sortien corrent cap a Plaça Espanya.
Els Mossos van rebre l'avís pels vols de la mitjanit. Quan la policia va arribar al carrer Doctor Balcells, només va poder certificar la mort de l'home. Els veïns de la zona han apuntat a aquesta emissora que en aquest punt acostuma a reunir-se grups de gent durant la nit per beure. Unes trobades que en moltes ocasions, diuen, acaben amb baralles. És dijous 30 de gener. Aquí arrenca el Notícies Migdia.
Titulars.
Portar casc i circular pel carril bici si s'és més gran dels 12 anys. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia.
Aquesta és la regulació que proposen des de l'AMTO per als patinets elèctrics.
Un tipus de vehicles que ha anat a l'alça en els últims anys i que fins ara no regia per cap codi de circulació. La 50ena d'ajuntaments que formen part de l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Públic han acordat incloure aquestes mesures dins les futures ordenances de mobilitat que s'aplicaran a cadascuna d'aquestes poblacions.
La quarta edició del Saló Apropa't a l'FP se celebrarà entre els dies 26 i 29 de febrer a Fira Sabadell.
I entre les novetats hi haurà un espai dedicat a l'anomenada FP Dual, adreçat tant als alumnes com a les empreses. El regidor d'Educació, Manuel Robles, n'ha parlat durant la presentació del certamen.
És orientat a tots dos, a empreses i alumnes. Vull dir, el foment de la formació professional dual hauria de ser una aposta de tots els sectors de la societat. Entre altres coses, perquè aporta, com he dit abans, suma, perquè d'alguna manera genera il·lusió en l'alumne, perquè aquí està preveient una hipotètica i futura sortida professional. Al mateix temps, l'empresa també està formant els seus també hipotètics futurs treballadors a la seva mida.
La fira inclourà una representació de 80 cicles formatius que s'imparteixen al Vallès d'una vintena de famílies professionals diferents.
A partir de les 2 a l'Hotel Suís ens visitaran a l'estudi les 3 waterpolistes del Club Natació Sabadell, campiones d'Europa amb la selecció.
Maica García, Laura Ester i Judit Forca es van penjar dissabte passat la medalla d'or a Budapest i avui han tornat a la dinàmica de l'equip a Can Llong perquè aquest dissabte reprèn la Lliga amb derbi contra el Terrassa.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Comencem el repàs amb la previsió del temps. Francesc Figuerola, molt bon dia.
Hola, què tal? La circulació atmosfèrica tant d'avui com de divendres i dissabte vindrà dominada per una circulació d'oest que fa que arribin fronts càlids i freds, però tots ells desgastats. Per tant, s'aniran intercalant estones de més núvols i estones amb nuvolositat més trencada, per tant, en grans clarianes. I així és el resum també del temps d'avui dijous. Aquest matí estan acabant de creuar núvols que deixen alguna tímida precipitació al Pirineu. Durant la tarda, tota aquesta nuvolositat s'ha d'anar trencant, però quedarà encara espessa, sobretot al quadrant nord-est, Pirineu i Prepirineu. De fet, a la tarda creiem que hi haurà alguna tímida precipitació vessant nord de la serralada, especialment amb una cota de neu que al llarg de la jornada ha d'anar baixant dels 2.400 cap als 2.000 metres. Demà, una tònica del temps similar. Al vespre d'avui tornarà a augmentar la nuvolositat. Un nou front passarà el divendres al matí, amb alguna precipitació a l'extrem nord del Pirineu, i a la tarda de divendres s'aclarirà, però quedarà algun ruixat a la zona del Pirineu Oriental. Per tant, aniran creuant els núvols. Això sí, la temperatura es mantindrà en valors similars als d'aquests dies. Això és tot, doncs, és del Servei Meteorològic de Catalunya.
La informació del trànsit. Alguns problemes programes a aquesta hora a la xarxa viària més propera a Sabadell. Per exemple, la B30 Cerdanyola del Vallès s'acumula 1,5 km de circulació intensa en direcció a Girona. També hi ha problemes a Barberà del Vallès, a la P7 en aquest cas, on s'acumula també 1 km de circulació lenta. I com funciona aquesta hora el transport públic? Ens ho explica des del Transmet el Javier Arjona. Molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs recordeu als usuaris de línia R1 de Rodalies de Catalunya que pels danys produïts pel temporal està interrompuda la circulació de trens entre Malgrat de Mar i Maçanet-Massanes. Habilitat, però, servei alternatiu per carretera. Entre Mataró i Malgrat de Mar es poden produir retards superiors als 15 minuts. D'altra banda, demores que poden superar els 15 minuts també a les línies R3 i R4. En aquest cas, per avariar les instal·lacions entre Arc de Triomf i Sant Andreu Arenal. També per una altra avaria, les instal·lacions de Cerdanyola Universitat, demores a la R8 que poden superar els 30 minuts. La resta de línies de Rodalies a Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de Generalitat circulen amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. Finalment, destacar que, a motiu del partit Barça-Leganés d'aquest vespre, TMB reforça metro i autobusos de l'entorn de l'estadi i habilita línies especials de bus del Camp Nou a Mossèn Cinto Verdaguer i a Plaça Catalunya a la finalització del partit. Recordeu que el metro funciona fins a les 12 de nit. Això és tot de moment. Gràcies per la informació. Transmet. Bon dia.
Gràcies, Javier. Bon dia. Passant pràcticament 7 minuts de 2/4, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Els Mossos d'Esquadra estarien buscant una parella com a presumptes autors de l'apunyalament mortal d'ahir a la nit al barri de la Concòrdia. Sense tenir la confirmació del cos policial, diversos veïns expliquen que els agents buscaven i van preguntar en algun establiment de la zona per un home i una dona, ella de complexió baixa i vestida amb un abric de plomes. Aquest matí, al barri de la Concòrdia, ha despertat aliè els fets ocorreguts aquesta nit, Karen.
A 12:15 de la nit, els Mossos d'Esquadra van rebre una trucada perquè hi havia una persona greument ferida al carrer Doctor Balcells, al costat de la plaça Espanya. Un cop arribats al lloc dels fets, els agents van constatar la mort violenta de l'home amb una arma blanca. Segons explica una veïna de la zona, dues parelles haurien vist l'apunyalament i els Mossos haurien començat a buscar una altra parella com a presumptes autors dels fets. Ho confirma també el propietari d'un bar proper.
Y luego más o menos a las 11 y pico, bueno, aquí todavía tenemos carenteras, y viene un par de mozos preguntando por un tipo de un pareja de latino, grises. Puede ser, no sé, bueno, grises porque tiene una pajita con ropa de plomo, así, no sé, como no vemos nadie, bueno, ya se ha ido.
El carrer Doctor Balcells està envoltat de pisos que al davant tenen una petita plaça amb arbres i bancs. És en aquest espai on s'hauria produït el presumpte homicidi. Tot i que moltes finestres donen a la plaça, ben pocs veïns van veure o han explicat que veiessin res ahir a la nit abans dels fets. Una de les veïnes, però, confirma que és habitual que molta gent es reuneixi en aquest espai i que les coses no acabin bé.
La plaça a vegades s'han fet el botelló amb molta gent jove i acaba moltes vegades en baralles. Això sempre, però ja de fa molts anys. I bueno, i aquí al davant a Josep Tarradellas van a comprar alcohol a la botiga del davant i van bevent a tots els bancs que n'hi ha aquí al davant, deixen tot fet una merda de llaunes, n'hi ha baralles quan surten del bar que n'hi ha aquí a la cantonada de la plaça Espanya i també, bueno, cada 2 per 3 veus corredisses de gent fotent-se d'hòsties. Si lo estrany és que no hagi passat algú i gros fa molt temps.
Els agents de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial Metropolitana Nord s'han fet càrrec de la investigació per aclarir la mort i identificar el presumpte autor o autors dels fets. A més, avui els Mossos han tornat a demanar la col·laboració ciutadana per identificar una altra parella, a qui consideren els principals sospitosos de l'apunyalament mortal que hi va haver el mes de juny de l'any passat al carrer Gràcia de Sabadell.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
En matèria de tribunals, us expliquem que s'ha arxivat la peça 25 del cas Mercuri sobre la presumpta malversació de cabals públics a la Federació de Municipis de Catalunya. Segons la interlocutòria feta pel jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, el magistrat considera que no hi ha delicte perquè els fons de l'entitat municipalista no són de caràcter públic, tal com defensava Sabadell Lliure de Corrupció, que exerceix d'acusació popular en el cas. La resolució emesa ara segueix la línia del que ja va dictar l'Audiència de Barcelona amb la peça 25 bis que investigava suposats sobresous alcaldes en el si de la Federació de Municipis. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. Fa poc més d'una setmana l'exalcalde Manuel Bustos i la resta de persones investigades en aquesta peça, entre altres l'exsecretari general de la Federació, Adolfo Moreno, i l'exassessora de l'ENS i parella de Bustos, Montserrat Costa, compareixien davant del jutjat d'instrucció número 13, una vista en la qual les dues parts, defenses i acusació, van fixar les imputacions i en la qual els investigats no van declarar. Entre els fets pels quals se'ls investigava hi havia una subvenció de 24.000 euros a la fundació privada AXAR per a la contractació de la presidenta de l'Associació de Llatinoamericans de Sabadell, Ligia Castelo, i les despeses personals que no tenien relació amb aquests actes de la federació. El jutge, però, considera que eren diners privats de la Federació de Municipis i que, per tant, no constitueixen cap delicte de malversació de fons públics. Per tant, la decisió del magistrat ha acabat donant la raó a les defenses dels investigats que demanaven el sobreseïment de la causa.
I no deixem l'àmbit judicial i administratiu perquè la Crida per Sabadell ha presentat un recurs de reposició contra el conveni de col·laboració amb la companyia d'aigües de Sabadell per la substitució de la canonada que alimenta el dipòsit de Calllong. Els anticapitalistes hi veuen irregularitats i asseguren que si no reben resposta portaran el cas del contenciós administratiu. Quin problema hi veu la Crida?
Els anticapitalistes, en boca del regidor i exalcalde Matías Serracant, assenyalen que l'actuació s'hauria d'ajustar al pla director de l'aigua, però no ho fa. El motiu és que preveu la construcció d'una canonada més ampla i, a més, estableix fer-la passar per un recorregut diferent, unes modificacions que n'encareixen el preu.
Que l'actuació que es fa té un 28%, no?, d'increment de pressupost respecte al que hi havia previst, s'ha canviat la dimensió del tub i s'ha canviat el recorregut. Per tant, nosaltres entendríem que això hauria d'haver motivat una modificació del propi pla director. I en tot cas, si no s'ha fet aquesta modificació, estem davant d'una irregularitat, no?, que fa que nosaltres considerem que aquesta aprovació no és vàlida perquè no s'ajusta a allò mateix que queda recollit en el propi pla director i en el conveni que l'ha de desenvolupar.
Els anticapitalistes destaquen que ja van traslladar aquesta denúncia al ple de desembre en què es va aprovar el conveni i per això demanen que es rectifiqui el conveni o el pla director i que en cas contrari portaran el cas al jutjat.
La proliferació dels patinets elèctrics en els últims anys és evident. Només cal passejar una estona per qualsevol carrer de Sabadell per comprovar-ho. Una circumstància que ha generat un debat en el si dels ajuntaments sobre la necessitat d'aplicar una regulació específica per a aquest tipus de vehicles. Amb l'objectiu d'unificar els criteris, la cinquantena de municipis que formen part de l'AMTU es van reunir fa uns dies a Terrassa. Doncs bé, el director general de l'associació, Joan Prat, ha explicat les principals conclusions de la trobada en una entrevista avui al Cafè de la ràdio. Quines són?
En primer lloc, que els usuaris dels patinets elèctrics han de portar el casc sempre posat. I en segon lloc, que si l'usuari d'aquest vehicle és major de 12 anys, haurà de circular amb el seu patinet pel carril bicicleta, independentment de si està a la vorera o segregat a la calçada. Sobre aquest últim punt, Joan Prat ha assenyalat que l'objectiu és protegir els més vulnerables, els vianants.
Els vianants representen entre un 40 i un 60%, depèn del municipi, doncs, de la mobilitat diària, no? I en canvi, doncs, la bicicleta o altres vehicles de mobilitat personal, doncs, no arriben al 3% del que representa la mobilitat, no? Per tant, sí que hem de defensar el més vulnerable, que és el vianant, en la vorera, i per tant, d'aquí, tota aquesta ordenança, no? La prioritat és el vianant.
Les dues mesures s'inclouran en una ordenança que l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà s'encarregarà de redactar i a la qual es podrà acollir qualsevol població catalana. El director general de l'AMTU ha explicat que la voluntat és acabar amb la diferència entre poblacions perquè els usuaris tinguin clares les seves obligacions, vagin per on vagin amb el seu patinet.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Un minut per arribar al punt de 3:45. 10 centres educatius sabadellencs experimenten a través d'una prova pilot amb l'eina CESAT una iniciativa per millorar la detecció dels casos de risc d'abandonament escolar prematur. En total, 800 alumnes de tercer d'ESO i 71 professors formen part d'aquesta prova que conforma la tercera fase d'un estudi impulsat per investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona sota el lideratge de la sabadellenca Sílvia Carrasco.
Han estat pràcticament 7 anys d'investigació després de guanyar un concurs europeu, però ara ja està molt més clar quines són les causes que hi ha darrere de l'abandonament escolar. Segons ha apuntat Carrasco, el programa El Cafè de la Ràdio no depèn tant de l'entorn o de l'origen dels alumnes, sinó del suport que reben per part del professorat.
no es pot estigmatitzar el territori i hem de deixar de pensar i de fer èmfasi amb les característiques socioeconòmiques de les famílies, amb la composició del centre. Hem de fer èmfasi en que els centres tinguin els recursos adequats i suficients per respondre a les necessitats de l'alumnat escolaritzat, perquè això és l'equitat, que és, quan parlem d'igualtat d'oportunitats, no és l'accés a l'educació, és que després allò que tu necessites t'ho proporcioni l'educació obligatòria.
Per Carrasco, els resultats de les dues primeres fases deixen clar que cal canvis estructurals en l'educació per reduir l'abandonament escolar, que ara ja és del 18% a l'Estat, pràcticament el doble que la mitjana europea. En la tercera fase de l'estudi s'està incidint directament en els docents i alumnes. Un cop aplicades les mesures, es comprovarà si l'abandonament escolar en aquests centres s'ha reduït.
I precisament per reduir l'abandonament escolar, Fira Sabadell tornarà a acollir la Fira Apropa't a l'FP entre el 26 i el 29 de febrer. En aquesta quarta edició, la gran novetat serà un estand per promocionar l'anomenada FP Dual, tant a les empreses com als alumnes. Tot plegat aprofitant, Karen, la bona acollida de les edicions anteriors d'aquest certamen. De fet, l'any passat, la propa de l'FP va registrar 3.200 visitants, dels quals 2.500 eren alumnes i la resta famílies.
La formació dual ja era present en aquest certamen en edicions anteriors, però d'una manera indirecta. En aquesta edició es vol destacar aquesta opció formativa com una fórmula beneficiosa tant per les empreses com per als joves. Així ho ha destacat el regidor d'Educació, Manuel Robles.
Les empreses reclamen personal. Per tant, és una fórmula o una forma d'apropar-se al món laboral i al mateix temps és una manera de fer currículum, perquè si una persona treballa durant una contractació de 10 mesos, que és la contractació dual, doncs com a mínim surt amb un currículum de 10 mesos amb una empresa. Vale? Després estarà l'empresa en condicions de veure si pot absorbir aquest alumne dins de la seva plantilla.
Més enllà de les propostes d'FP Dual, la fira inclourà també una representació dels 80 cicles formatius que s'imparteixen al Vallès, d'una vintena de famílies professionals diferents. A més, també hi haurà 6 punts d'orientació personalitzada que l'any passat va oferir més de 400 atencions.
I una altra sortida a cavall de la formació i la feina, perquè unes 300 persones a l'atur es beneficiaran dels programes de formació i reinserció laborals que impulsa l'Ajuntament de Sabadell. El consistori, juntament amb el Servei d'Ocupació de Catalunya i la Diputació de Barcelona, han destinat més de 4 milions i mig d'euros a promoure activitats i iniciatives que fomentin la integració al mercat laboral d'aquelles persones apuntades al SOC. Tot i això, Marta Ferrés, alcaldessa de Sabadell, defensa que aquests projectes tenen un benefici per la ciutat.
Són un tipus de feines que, a més, hi ha un retorn social d'això que es fa. No? És a dir, no només són aquests 4,7 milions d'euros que s'inverteixen, sinó que són gent doncs, que tenim amb jardineria, que tenim millorant l'espai públic, que tenim amb temes de neteja i, per tant, amb diferents sectors que, al final, la ciutat i, per tant, la ciutadania en general també en podem gaudir. Per tant, que hi ha un retorn, que moltes vegades parlem de retorn social doncs, de les ajudes, això és un retorn social d'aquestes ajudes.
Però a qui van destinats tots aquests programes, Helena?
Doncs aquests programes estan adreçats en primer lloc a persones que es troben en situació d'atur. Un altre factor determinant és que els usuaris han de ser majoritàriament persones d'edat avançada, entre els 45 i 55 anys, sense cap prestació per desocupació o subsidi. Tot i això, des de l'Ajuntament apunten que també hi ha programes enfocats per gent jove. Aquests programes tenen una durada de 6 a 12 mesos i van des de la jardineria fins a tasques de videoproducció. Segons les últimes dades publicades, al voltant d'un 40% de les persones que participen en aquestes iniciatives acaben entrant al mercat laboral.
I en economia, aquest matí s'està desenvolupant a la seu del Gremi de Fabricants de Sabadell la jornada titulada Economia Circular i Sostenible. L'objectiu és exposar el projecte conjunt d'aquesta entitat amb l'Ajuntament de Sabadell i que pretén identificar els residus que generen les empreses tèxtils i que després es poden valoritzar per part de d'altres negocis i així les aprofitin. Tot plegat forma part del programa de cooperació empresarial del projecte TECACTA.
La secretària general del Gremi, Núria Aymerich, diu que les microempreses tradicionals del tèxtil sempre han reciclat.
Estem donant suport al respecte doncs, al medi ambient i estem, jo crec, que tots compromesos. Però s'ha de dir que l'empresa petita tèxtil, que és la que avui ens ocupa bàsicament i hem estat treballant amb més de 100 microempreses tèxtils, aquestes tenen de tota la vida una tradició en el reciclatge i en el reutilitzar els seus residus.
Per tant, es dona la circumstància que moltes empreses que practiquen l'economia circular no saben que ho estan fent així de bé. Aymerich alerta, però, que és perillós exigir al fabricant local per sobre de les seves possibilitats si, a més, s'acaba comprant la producció a l'exterior.
Les nostres empreses són absolutament responsables, però no tots els països que tenen producció tèxtil són responsables. Per tant, el que no pot ser és que no, les nostres empreses els hi exigim certificacions que no poden complir, mentre que ens podem trobar productes fets en països que no tenen control i ens arribin. Això és il·lògic. Per tant, entre tots hem de treballar perquè defensem el producte de qualitat, defensem el producte de la nostra, del nostre territori.
Cal donar-los, doncs, més facilitats, a vegades amb accions tan simples com posar-los contenidors. I, evidentment, cal consumir productes tèxtils locals i de qualitat. La jornada es clourà a les 2:00 PM després de la xerrada Economia Circular al sector tèxtil a càrrec de l'expert David Alló.
Notícies migdia. La informació de Sabadell i la comarca a l'instant.
L'Orquestra Simfònica del Vallès té dues cites aquest cap de setmana al Teatre La Faràndula. La primera serà demà divendres amb l'obra El piano de Beethoven, dirigida per Víctor Pablo López i en Josep Colom com a pianista solista, substituint l'anunciada Olga Scheps, que es troba indisposada. La segona cita és una nova col·laboració amb els sabadellencs Brodes Bros. En aquesta ocasió porten el Carnaval dels Animals a la sala del carrer de la República.
El programa al matí ha parlat d'aquests dos espectacles amb Òscar Lanuza, gerent de l'OSB, qui ha recordat que Beethoven està d'aniversari, de fet celebra 250 anys, i qui ha defensat que la seva música envelleix molt bé. També assegura que el concert de piano fa un bon contrast amb els altres del compositor alemany que han programat.
Durant aquesta temporada tenim tres peces claus de Beethoven, tres programes amb l'eix Beethoven, i tocàvem les dues sinfonies, potser les més cèlebres, la cinquena i la novena, com a gran celebració. I aquest concert de piano és especial perquè és un concert de piano que està emparentat amb la cinquena sinfonia, amb motius temàtics similars, i pensàvem, bueno, que era un bon contrast.
El concert serà demà divendres a 8:45 del vespre a la Faràndula, i el diumenge en mateix escenari però diferent company, Brodes Bros. Abans de portar el Carnaval dels Animals d'aquest cap de setmana ja havien col·laborat l'entitat clàssica i la del hip-hop amb el muntatge de Pere i el Llop, superant de llarg les expectatives que s'havien creat. Això els va animar a repetir. Lluc Fruitós, de la companyia Brodes Bros, diu que diumenge assoliran dos grans reptes.
Fa molt de temps que volem actuar a la Faràndula de Sabadell perquè hem anat a veure molts espectacles. Com alguns sabreu, la Berta i la Clara Pons són de Sabadell de tota la vida i tenim la seu aquí a Sabadell, assagem a Sabadell, així que per nosaltres portar-ho a la Faràndula és posar una bandera, no? És dir, ostres, una cosa més que teníem en ment i que volíem fer i que aquest any es compleix i és estupendo. I per una altra part, doncs, actuar amb l'Orquestra Simfònica del Vallès és una passada.
Pel cantó Brodes hi trobareu un beatbox, 6 ballarins, màscares i sorpreses. Serà aquest diumenge a les 6 de la tarda. Afanyeu-vos, que queden poques entrades.
Què dieu que aneu a fer a la Creu Alta?
Doncs no tinc clar si avui toca veure bicicletes, cross country o allò que li diuen fotball, ara.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Com si fos el Sabadell d'inicis del segle XX, però actualitzats amb l'última hora dels esportistes de casa nostra. En Twitter, reproductors online i sense barrets, ni pipes de fumar, ni monocles.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, de 2 a 3, a Ràdio Sabadell.
Trobo que aquests del futbol, enguany, ho fan prou bé.
Parlem d'Òpera segueix amb tots vosaltres també aquest any 2020. Una nova dècada i el programa no s'atura. Cada setmana estem aquí per explicar-vos històries interessants i per fer-vos sentir molt bona música.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
5 minuts per arribar al punt de les 2. La taula de partits i entitats independentistes decidirà si el diàleg entre la Generalitat i l'Estat es manté després de la reunió de dijous vinent.
Així ho ha explicat el president de la Generalitat, Quim Torra, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
Condicionada al que després els partits independentistes em diguin respecte al que fer del que m'ha dit el president Sánchez, perquè hem d'anar amb aquesta unitat de tots els independentistes.
Torra també ha assegurat que no era partidari d'expulsar Esquerra de l'executiu perquè ell ve del món de la unitat, diu. A més, el president de la Generalitat ha lamentat que d'altres conselleries l'haguessin acompanyat en la seva desobediència amb les pancartes.
Per la seva banda, la Moncloa s'ha avançat als independentistes i ha ajornat la taula de negociació amb Catalunya.
Des del govern espanyol defensen que aquesta mesa es reprendrà quan hi hagi un nou govern a Catalunya després de les eleccions. Tot i això, Pedro Sánchez ha afirmat que se seguirà reunint amb Quim Torra dijous que ve.
L'exconseller empresonat Raül Romeu ha defensat en una entrevista a TV3 que només el sistema judicial ha decidit treure l'escó al president Quim Torra.
No oblidem mai qui inicia la persecució judicial del president Torra i per què. No oblidem mai qui decideix, vulnerant les seves competències, treure-li la condició de diputat. No ho ha fet ningú més que una part del sistema judicial espanyol que té un objectiu, que és desmantellar una ideologia, una proposta política que l'incomoda.
En aquesta mateixa conversa, Romeva fa una aposta clara pel diàleg, malgrat les discrepàncies. En aquest sentit, ha assegurat que no hi ha cap conflicte al món que no s'hagi resolt al voltant d'una taula de negociació i ha assenyalat l'amnistia com una molt bona manera de reconduir la situació.
I Barcelona se solidaritza amb les víctimes del coronavirus i suspèn la celebració de l'any nou xinès.
Els organitzadors han decidit cancel·lar la desfilada que havia de tenir lloc aquest dissabte a la capital catalana en solidaritat amb les víctimes d'aquest virus. Més enllà de Catalunya, IKEA i Google han tancat les seves seus i les seves botigues que tenien a la Xina. Els morts per la malaltia amb origen a Wuhan pugen a 170 a tot el país i la xifra d'afectats s'acosta als 8.000.
Recte final de Notícies Migdia, parlant de teatre.
La contraportada.
I és que aquest diumenge, dia 2, a les 6 de la tarda, arriba al Cervo Teatre el muntatge Invisibles de la companyia Més que Teatre. L'obra s'emmarca en la mostra de teatre de febrer. L'objectiu és assolir una regularitat en la presència d'aquesta art escènica a la cartellera del barri de Gràcia perquè el públic s'acostumi a freqüentar-lo. El cap de teatre del Cervo, Joan Carles Cosidó, explica com han arribat a la conclusió de programar el mes de febrer un espectacle cada cap de setmana.
Nosaltres ja normalment, durant els anys, sempre hem anat fent mostres, però fèiem una obra ara, fèiem una altra ara, més o menys a la tardor, sempre ho fèiem a la tardor i anàvem fent. Però aquest any hem decidit d'omplir tot el febrer d'obres de l'exterior, i perquè així hi hagi una continuïtat i que el mateix públic doncs vagi veient i vagi, que pugui anar doncs, cada cap de setmana, si volen, doncs a veure-ho.
L'entrada es pagarà amb el sistema de taquilla inversa. Les propostes Escrita en sang, és el nostre secret, i Metal Hammer completaran el mes de febrer amb companyies que busquen lloc per representar els seus muntatges. La primera obra d'aquest cicle de teatre del Ciervo es programa aquest diumenge, com us dèiem, 2 de febrer, a partir de les 6 de la tarda. Es titula Invisibles i és de la companyia Més que Teatre. Així arribem gairebé al punt de les 2. Moment de tancar Notícies Migdia, que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora i també a través de les xarxes socials de Ràdio Sabadell. Ara ens pren el relleu l'Hotel Suís, avui amb el Pau Vituri i avui amb visita de luxe als estudis de Ràdio Sabadell, amb tres campiones d'Europa de waterpolo amb la selecció espanyola, Laura Ester, Judit Forca i Maica García, totes tres militant al Club Natació Sabadell. Que vagi bé, adeu!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.